Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs vinga, ja són les 8. Molt bon dia a Catalunya, molt bon dia a Andorra d'aquest dimarts 14 de maig del 2019, dia de Sant Macià. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
I si no és el Tribunal Suprem, és la Junta Electoral Central, i si no, no es preocupin, que és Soto del Real, que per raons de seguretat i d'hora no permetrà gairebé segur participar Oriol Junqueras al debat sobre les eleccions europees, i si Junqueras no hi participa, Carles Puigdemont ja ha dit que tampoc ho farà. I torna-hi, i vinga, som-hi, tot i que no falti ningú. Ciutadans, per cert, que vol recórrer-ho tot plegat, per si de cas. El fet no és que es prohibeix als presos o als exiliats participar en un debat, que també. El fet més important és que deixen a milers i milers de ciutadans sense poder veure o escoltar la defensa de proposta del programa electoral de cada partit i dels seus màxims representants. El problema és que així el joc de la democràcia juga amb un àrbitre de part.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8 i un minut avui al pensament del dia ens el porta Paloma García Ovejero, periodista i sotsportaveu de la Sala Estampa del Vaticà.
Buenos días. Ya lo decía Juan de Mairena, ese profesor apócrifo de Antonio Machado. La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. El porquero no estaba tan de acuerdo con la reflexión. Pero volvemos al centro del debate. Hoy no basta solo contar quién, cómo, cuándo, dónde. Hace falta añadir otra pregunta. ¿De quién me viene la información? Verificar es la clave. El Papa Francisco sabe que es necesario volver a poner esta necesidad, esta obsesión, esta lucha por la verdad en el centro del debate. La comunicación es la esencia de la Iglesia. Llevamos 2000 años anunciando la misma noticia, la buena noticia, que Jesucristo murió y resucitó por tus pecados y por los míos para que no tengamos que morir más. Esta es la comunicación. Hace falta despojarla de todo lo que la pervierta o de todo lo que la cubra o de todo lo que le haga perder su esencia. Por eso el Papa vuelve al Evangelio. La verdad os hará libres, que implica a todos, a los que dan las noticias y a los que las reciben, a los que transmiten bulos y a los que los difunden, a los que se dedican a difundir noticias no verificadas y a los que las compran, entre comillas, y no se molestan en ir a comprobar las fuentes. En fin, un aldabonazo a todos para recordarnos que cada palabra cuenta, que transmitir la verdad es también amar al hombre. La comunicación en el centro de la vida de la Iglesia.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Doncs com ens deia Paloma García Ovejero, la comunicació sempre al capdavant de l'Església també. Aquest dimarts ens en volem fer ressò de les eleccions municipals, però a través de les xarxes socials. En parlarem amb Raquel Herrera, professora del Màster Social Media de la UOC. Abans, però, també parlarem sobre la sessió del judici del procés d'ahir amb l'advocat penalista de Digestum Legal, Ramon Riudor, i a partir de 9:15... Ningú dormint al carrer amb Bea Fernández, cap de l'equip jurídic i membre de l'equip directiu d'Arrels Fundació. Tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada, bona música i l'equip humà que fa possible aquest programa, Antoni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i a la redacció i mà dreta en aquest estudi, com sempre, Mar Serra, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia, Joan.
Seguim judici, també, eh?
Oi tant.
Ara en parlem, va.
Vinga.
Comencem. Doncs comencem, com dèiem, amb l'actualitat més destacada quan passen 4 minuts de les 8 del matí, i és que la presó de Soto del Real veu molt difícil que el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions europees, Oriol Junqueras, participi al debat electoral de TV3 que es farà avui a la nit, segons ha avançat RAC1.
Sí, Joan, el motiu pel qual s'impediria a Junqueras participar al debat és que alteraria el funcionament de la presó, ja que el debat és a partir de les 10 de la nit i els presos ja estan tancats a la cel·la des de 2 hores abans. Així doncs, el veto a Junqueras no ha arribat per part de la Junta Electoral, la qual ha rebutjat aquest mateix dilluns un recurs del Partit Popular i Ciutadans en contra de la participació de Junqueras i el número 2 de Lliures per Europa, Toni Comín, a aquest debat. El republicà Pere Aragonès en fa responsable al PSOE.
si no ho impedeixen a través d'un recurs a la Junta Electoral o si ho impedeixen per la porta de darrere, negant des de la presó de Soto del Real, depenent del Ministeri d'Interior, d'un govern en funcions del PSOE, i farem que l'Oriol, aquells que no el volien veure, que no et gosen mirar-lo als ulls, se'l trobin al Parlament Europeu.
Ho ha dit en un míting a Manresa. Precisament l'autorització per part de la Junta Electoral de Barcelona, Junqueras, havia fet que el president a l'exili, Carles Puigdemont, anunciés la seva participació al debat, com bé ens has informat a primera hora. La participació del cap de llista de Lliures per Europa estava condicionada que Junqueras també hi participés, segons ha dit el mateix Puigdemont. D'altra banda, Carles Puigdemont ha anunciat que deixarà l'escó al Parlament si el 26 de maig surt escollit eurodiputat.
Jo no tinc cap interès a ser candidat a unes eleccions al Parlament de Catalunya. Mentre estiguem aquí a l'exili, hem de fer la feina que vam dir que faríem. Que anàvem a fer una feina al Parlament Europeu. Crec que tindrem possibilitat de fer-la.
Puigdemont ha reclamat al govern espanyol que no li posi problemes en el cas que hagi de venir a recollir l'acte com a eurodiputat.
No és una junta de portavoces bis, és un...
Doncs continuem amb més notícies, i és que el PSOE es nega a pactar cap contrapartida amb les forces independentistes perquè el Parlament designi el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, senador, i acabi presidint la Cambra Alta.
Sí, se'ns escapava Carmen Calvo, però és que ara la veurem sortir, Joan, perquè abans però necessita ser elegit senador pel Parlament de Catalunya, i ara per ara els partits independentistes no ho veuen gens clar. En tot cas, la vicepresidenta del govern espanyol, Calvo, ha assegurat que no s'ha negociat res perquè tots tenen dret a designar qui vulguin. D'altra banda, el PSOE intentarà que els partits independentistes, com també Vox, es quedin fora de la mesa del Congrés dels Diputats. Gràcies a l'ajuda de Podemos, Calvo també ha afirmat que no cal que hi siguin tots els partits.
No és una junta de portavoces bis, és un òrgano completament distinto perquè cumple una funció diferent i ahí tienen que estar, obviamente, los partidos que alcancen un acuerdo entre ellos a través de sus grupos parlamentarios para tener el órgano de gobierno.
I pel que fa al judici del procés, la de Mireia Boya era una de les declaracions més esperades d'aquest dilluns a la sala del Suprem.
Sí, l'exdiputada de la CUP s'ha presentat davant del tribunal amb el seu advocat, una samarreta amb el lema feminisme per canviar-ho tot i un llaç groc. Dins la sala seguia la seva declaració l'endecari Juan José Ibarretxe, que ha volgut, Joan, assistir al judici per fer costat als presos. Boya ha explicat que les crides a concentrar-se en protesta pels escorcolls del 20 de setembre no tenien com a objectiu impedir-los. Que aquell vespre Jordi Cuixart i Jordi Sánchez van demanar ajuda als representants de la CUP per dissoldre la concentració. Que va mantenir una discussió pujada de to amb Sánchez perquè no hi estaven d'acord. I que quan es van enfilar damunt del cotxe de la Guàrdia Civil, el vehicle ja tenia destrosses.
Me discutí con Jordi Sánchez, sobretot perquè Jordi Sánchez estava convencidíssimo que havia que desconvocar esa manifestació, i tuvimos allí pequeño intercambio de palabras, incluso con un tono más subido, porque yo no estaba de acuerdo en desconvocar.
Hem de dir que ahir també va declarar Jaume Asens amb una declaració molt espurnejant entre Marchena i la defensa de Cuixart. Des del començament de l'interrogatori havia anat engegant tocs a l'advocat exigint concreció a les preguntes, però el ruixat ha arribat quan ha demanat al regidor sobre la implicació de la seva formació en la convocatòria de mobilitzacions pel que feia el 20 de setembre.
I eufòria de l'Assemblea Nacional Catalana per la victòria a la Cambra de Comerç.
La candidatura independentista Eines de País s'ha confirmat com a clara vencedora a les eleccions de la Cambra de Comerç de Barcelona amb 31 vocals dels 40 que es repartien un cop el recompte s'ha considerat definitiu.
I per cert, avui hi ha segon dia de vaga dels maquinistes de Ferrocarrils de la Generalitat.
Sí, des de les 7, com ahir, fins a les 9 del matí, des de les 5 fins a les 7 de la tarda, només circularan la meitat dels convois.
Operació dels Mossos contra una banda de lladres a Sant Adrià i a Barcelona.
Els Mossos d'Esquadra han engegat aquest mateix matí a primera hora una operació policial contra una banda especialitzada en robatoris. De moment s'estan fent escorcolls a 14 domicilis de Sant Adrià, del Besòs i a Barcelona.
I amb mirada andorrana, Demòcrates, el partit que va guanyar les eleccions generals a Andorra el 7 d'abril, ha arribat a un acord per la governabilitat del país amb liberals d'Andorra i Ciutadans compromesos.
Demòcrates també ha confirmat que el president serà Xavier Espot, el guanyador dels comicis. Així ho han aprovat els partits en executives extraordinàries celebrades aquest diumenge i després d'una setmana intensa de negociacions. L'acord garanteix, doncs, la investidura de Xavier Espot, líder de Demòcrates, com a cap de govern, ja que els tres partits sumen 17 consellers dels 28 totals. Els 11 de Demòcrates, els 4 també de Liberals d'Andorra i els 2 de Ciutadans Compromesos.
Anem cap a la Seu d'Urgell, que identifica en un mes a 5 propietaris de gossos que no han recollit les seves femtes.
L'Ajuntament de la Seu d'Urgell multarà a 5 propietaris de gossos censats a la capital, el Turgellenca, després de comprovar que aquests no han recollit alguna de les seves femtes, les quals han estat localitzades dins de l'espai públic de la ciutat.
I el nou arcabisbe de Tarragona ha estat entrevistat al diari El Punt Avui.
Així és, en declaracions a aquest diari, mossèn Joan Planelles, que serà ordenat com a nou arcabisbe de Tarragona el proper 8 de juny, ha dit que després de la sorpresa ho afronta amb un sentit de gran responsabilitat, a més d'assegurar que sempre és millor que un nou bisbe sigui del territori on se l'ha anomenat. Pel que fa a la difusió de l'Evangeli, Planelles diu que l'Evangeli no s'imposa, com havia passat abans, ni es posposa, sinó que es proposa positivament amb una actitud de diàleg obert amb la societat, la cultura, enmig d'altres creences, i que cal aprofundir una visió de conjunt de Catalunya com a unitat pastoral. Finalment, el nou arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, preguntat sobre el cas polític a Catalunya, ha volgut fer referència als presos, declarant que és un drama que polítics pacífics siguin a la presó.
11 minuts que passen de les 8 del matí en esports.
El Barça encarrila el fitxatge de Mathis de Ligt el 12 d'abril. Una delegació formada per Òscar Grau, Pep Segura, Erika Vidal i Ramon Planes es van reunir a Monte Carlo amb el representant del jugador holandès de l'Ajax, Mino Raiola, i el club blaugrana dona per feta, doncs, la seva incorporació.
Si sortim de casa i anem cap al quiosque, hi trobarem avui?
Doncs trobarem moltes coses, Joan, entre d'altres, molts papers.
I el quiosque.
I el quiosque, també. Doncs vinga, ens fixem en el Punt Avui, perquè, com us estàvem explicant ara mateix, molt interessant l'entrevista que el Punt Avui, doncs, li fa a Joan Planelles, arcabisbe electe de Tarragona, amb aquest clar titular que en destaquen. És un drama que polítics pacífics siguin a la presó. També parla dels bisbes catalans. Un bisbe és millor que sigui del territori on ha d'exercir, diu l'arcabisbe. I pel que fa referència a Catalunya, diu que lamenta la manca de diàleg que hi ha hagut per decidir com hem de tirar endavant el país. És una entrevista a Joan Planelles, arcabisbe electe de Tarragona, avui al Punt Avui. També al Punt Avui es fan referència, doncs, a aquesta nova normativa europea pel que fa al fet de fitxar. Amb aquest titular, tothom ha fitxat per decret. Entra en vigor la polèmica llei estatal que obliga les empreses a fer el control horari exhaustiu de la jornada de laboral dels seus treballadors. Pel que fa al diari Ara, destaca Puigdemont deixarà l'escó al Parlament si pot ser eurodiputat. I també aquesta malaurada notícia que ens assabentàvem ahir. Doris Day mor als 97 anys, la nòvia de l'Amèrica innocent. Què serà? Serà. Vinga, altres portades. El País, el PSOE pacta una mesa del Congrés sense Vox ni Esquerra. I el Periódico, acabant aquest repàs de portades pel que fa als principals diaris, Junts per Catalunya desenterra la destral contra Esquerra. El Sertadi carrega contra Maragall i Puigdemont també, que avança que no concorrerà a les autonòmiques.
2 minuts i ja arribarem a 8:15 del matí, hora de saber l'estat del temps per les properes hores i dies. Ens emporta el pronòstic el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Domini del sol avui arreu de Catalunya sense núvols, ni ara al matí ni tampoc de cara a la tarda, i un dia molt contrastat pel que fa a temperatures. Ara mateix fa fred a les comarques de l'interior, alguns punts del prelitoral, però cap a migdia gaudirem d'un ambient molt agradable, per no dir un pèl càlid. A la costa, temperatures lleugerament per damunt dels 20 graus, però a les comarques de l'interior i del prelitoral per damunt dels 25, els valors més alts avui cap a les comarques del Pla de Lleida, amb temperatures de 27-28 graus. Per tant, ambient en alguns punts que ens començarà a recordar una mica l'estiu, tot i que aquesta calor no serà tan acusada a la costa a causa de la presència de l'aigua més fresca de l'aigua del mar. La previsió per demà ens indica un temps idèntic al d'avui, fins i tot amb temperatures una miqueta més altes. De fet, es mantindran o pujaran una mica. L'ambient demà també serà assolellat. A partir de dijous comença a augmentar la nuvolositat. Primer ho farà a la costa, ho faran vents humits de mar cap a terra de cara a dijous, i a partir de divendres el temps es complica amb precipitacions que de cara a divendres poden ser pràcticament generals, i també hi hauria alguns ruixats de cara al cap de setmana. Però, de moment, avui i demà, sol esplèndid, més núvols dijous i pluges a partir de divendres.
Gràcies, Jordi. Molta gent que va cap a la feina a aquesta hora. Per tant, important saber la situació a la xarxa viària. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Pel que fa al trànsit, continuen ara les dificultats a la C31. Recordem, hi ha hagut un accident a Sitges que deixa un carril tallat encara aquesta hora i un quilòmetre de retencions al llarg de les costes del Garraf, en direcció Barcelona. I també a la C32, problemes pel vehicle variat de Castelldefels, que encara deixa un carril tallat i que provoca circulació densa des d'aquest punt en sentit nord. A la resta d'accessos a Barcelona, retencions més habituals a la C58, a la P7 i a la 2. També retencions ara a la B23 en els dos sentits i per entrar a la Diagonal, i a la C16 a l'altura de Rubí i des de Sant Cugat, en sentit Barcelona. I ja per acabar, pel que fa al trànsit, a les dues rondes força densitat aquesta hora al matí, en els dos sentits de la marxa, però tot i així destaquem especialment a la ronda de dalt 6 quilòmetres de cues en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. I segueix la vaga de ferrocarrils de la Generalitat. Com ja apuntàvem, ens en porta la darrera hora des de Transmet. Rosavis, molt bon dia.
Bon dia. Primer de tot, advertir als usuaris de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, ferrocarrils de la Generalitat, que el sindicat SEMAF ha convocat vaga de dilluns a divendres i també el 20 i el 27 de maig. La primera aturada parcial d'avui és ara mateix de 7 a 9 del matí. Els mínims estan garantint la circulació del 50% del servei. Metro, autobusos, tramvies i rodalies de Catalunya circulen, però amb normalitat, sense incidències destacables. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Passa ara mateix un minut d'un quart de nou del matí. Ahir, nova sessió del judici del procés, com ens comentaves, Mercè, marcada per les declaracions de Mireia Boya, exdiputada de la CUP, i de Jaume Sens, exregidor de l'Ajuntament de Barcelona.
Doncs sí, nova sessió del judici, per tant, aquesta 14a setmana que vam iniciar ahir, amb aquest dia de Sant Isidro, que es veurà afectat, i de quina manera el judici del procés. En tot cas, en parlem aquesta hora amb l'advocat penalista de Digestum Legal, Ramon Riudor. Què tal? Bon dia.
Joan.
Hola, bon dia. Bon dia, Ramon. Soc la Mercè. Escolta'm, explica'ns una mica en quin punt del judici està ara, perquè després de les declaracions ahir de Mireia Boya i també de Jaume Sens, vam veure un Manuel Marchena, no sé si estaràs a favor o no, una mica cansat, no? Com definiries l'estat físic del magistrat?
Sí, bueno, cansat. En tot cas, una altra vegada, doncs, els observadors internacionals, doncs, el que han denunciat és el fet, doncs, que les preguntes que fan les acusacions, doncs, tenen més marge que no pas, diguem-ne, les preguntes que desenvolupen i articulen la defensa. I llavors també hi han hagut, doncs, alguns enfrontaments, que en tot cas, doncs, també és veritat això, que són potser més anecdòtics, que acostumen a ser habituals en el que és la pràctica dels jutges penals. A mi això el que em sobta sobretot és el primer que he dit, és que sembla que hi ha un marge diferent entre les defenses i les acusacions.
Tu creus d'alguna manera que ja està passant factura aquests dies que portem de judici del procés?
Home, jo crec que és un judici molt difícil de gestionar i que és molt complex. Totes les testimonis pericials que es practicaran, documentals, gestionar tot això amb l'acusació popular de Vox, són un assumpte, doncs, evidentment, doncs, amb un contingut polític, per tant, doncs, que té fortes connotacions que excedeixen la praxi judicial i, evidentment, doncs, és una feina difícil, doncs, presidir, doncs, aquest tribunal.
També ahir vam poder escoltar, entre d'altres, la declaració de Mireia Boya, era una de les declaracions més esperades d'aquest dilluns a la Sala del Suprem, com també Jaume Sens, en què,
correcte,
com hem comentat, van haver-hi espurnes, no? En aquest sentit, com us estàvem parlant, no?, entre Marchena i les defenses de Jordi Cuixart.
Sí, sí, exacte. És una mica el que vam comentar la setmana passada en relació, doncs, al vídeo que m'ho posen en aquell moment, l'advocat en els ordres de Jordi Cuixart, i avui, doncs, ha tornat a passar ahir amb l'advocat Àlex Solà. I bé, només jo entenc que el que és la forma, insisteixo que és una situació anecdòtica, que molt sovint, doncs, en la praxis judicial, doncs, hi ha discrepàncies, no és un terreny, doncs, necessàriament amable, però el problema, sobretot, jo veig, és quan hi ha una restricció, una vulneració, una diferència de criteri de contingut, en sentit efectiu. Per exemple, això, doncs, si realment, doncs, hi ha una diferència de tracte entre el contingut o el marge que poden preguntar les defenses i les acusacions.
Ramon Riudor, jo estic aquí fent-li preguntes, però és que també està Joan Trias. Que
estar... Sí, correcte, sí, sí.
Hola, què tal, Ramon?
Hola.
Que m'ha fet corresponsal, exacte, que m'ha fet corresponsal, jo encantada, perquè realment he estat un plaer poder seguir aquest judici del procés, estem aprenent moltíssimes coses, i gràcies també a la seva col·laboració, a la col·laboració de Digestum Legal, que ens ajuda doncs, a esclarir més fets. I justament el Joan tenia una pregunta a fer-li, no?
Endavant.
Amb aquesta situació, no, que es dona entre la justícia...
Sí, pel que fa a la Junta Electoral Central, ens assabentàvem ahir, de fet, que la Junta Electoral Central deia que Junqueras sí podia participar al debat, i Soto el Real deia que era molt difícil de fer-ho possible. El que digui la Junta Electoral Central és d'obligat compliment?
A veure, el Tribunal Suprem és el corona que té marge per disposar. L'única cosa és que a la pràctica és el que s'autoritza, la Junta Electoral Central, el règim més estrictament, al final del sistema penitenciari, etc. Són dues coses diferents. El Tribunal Suprem és un òrgan judicial i després hi ha els òrgans que són, en el fons, administratius, com la Junta Electoral Central, i el sistema que se segueix el tema penitenciari, en aquest cas, són presos preventius.
Per tant, sí que passa per sobre el reglament de presó,
No, jo entenc que no és que tant que passi per sobre com que són situacions complementàries. És a dir, cada òrgan té una esfera de competència funcional, llavors el Tribunal Suprem pot disposar, però després el problema és que tirar-ho endavant a la pràctica no li correspon a ell. El Tribunal Suprem té facultats de policia per ordenar el que sigui en relació a la llibertat o situacions més flexibles de llibertat en relació als presos preventius que té la seva jurisdicció, que està enjudiciant en aquest moment, però altres qüestions ja excedeixen del que seria la seva competència, o sigui, la manera de tirar-ho endavant.
Uh-huh. Avui estem parlant amb Ramon Riudor sobre tot el que afecta aquest judici del procés que s'està vivint a Madrid. D'alguna manera també ens agradaria fixar-nos en els detalls que vam poder veure ahir, sobretot en aquesta declaració a l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, que es va presentar davant del tribunal amb el seu advocat. Fins a quin punt l'advocat, quines són les seves funcions amb aquest advocat auxiliar que hem pogut veure al costat d'alguns testimonis?
Correcte. A veure, l'exdiputada Mireia Boya va declarar com a testimoni. El que va ser com que està encausada en el TCJ, sembla, en una altra causa penal per aquests fets, llavors, tot i que declari com a testimoni, tindria dret, per exemple, a no haver declarat, no? En aquest cas, va optar de manera excepcional, perquè la majoria que estaven en la seva situació van declinar declarar. En aquest cas, la Mireia Boya va optar per declarar. Llavors, el que passa és que té el dret que l'acompanyi un advocat és simplement per assistir-li. Aquest advocat no pot dir res, però si l'advocat entén que alguna pregunta que se li formula pot restringir la seva defensa en el procediment en el qual està encausada, li pot dir que no responguis. És simplement una figura...
Un guia,
sí, per assistència, que tot i que no intervé directament, sí que pot dir-li, no contestis aquesta pregunta. Però, pròpiament, Mireia Boya i el seu advocat, per tant, no són part en aquest procés. Simplement, és una qüestió que la presència d'aquest lletrat és efecte simplement de garantia.
Uh-huh. I les declaracions de Mireia Boya en aquest procés davant del Tribunal Suprem poden afectar en la causa que està processada en un altre tribunal?
Clar, sí, evidentment, tot el que es diu, tot el que es declara, fins i tot en aquest cas s'aclara com a testimoni, per tant, si elegia respondre, havia de dir la veritat, tot el que digui aquí, després poden demanar un testimoni i es pot utilitzar en el procediment seguit, en aquest cas sí, en el que s'acusi a Mireia Boya. Uh-huh. Per tant, clar, evidentment, si diu alguna cosa, imaginem que no va ser el cas, però que hagués ficat la pota en alguna qüestió, en aquest cas sí que la perjudicaria en el procediment que està encausada.
Ramon, ja per acabar, una altra pregunta. Fent referència a aquesta declaració d'ahir el tinent alcalde de Barcelona, Jaume Asens.
Jaume, adéu. Sí.
En un moment en què se li pregunta, no?, el seu advocat li pregunta sobre la identificació de la seva formació política, en aquest cas sí. És quan Marchena diu que amb aquests tipus d'esdeveniments transcendeix absolutament a l'objectiu del procés, preguntar doncs, aquestes identificacions. Com ho valora vostè, aquest fet, no?, que també hem pogut...
Sí, correcte.
Sí.
A veure, el que no li ha de passar a Marchena... O se sent incòmode amb temes que són estrictament polítics, llavors ens deixa poc marge a les defenses. El que dèiem abans, doncs, que entén que qüestions que afloren no són pertinents. És una qüestió discutible perquè aquest judici, en el sentit de que els escrits d'acusació tenen un component polític, llavors aquí ho talla i no deixa, diguem-ne, un marge per seguir preguntant.
Doncs, Joan Trias, fins aquí. Sí, no sé si tens també alguna pregunta i podem deixar el Ramon Riudor perquè em sembla que està ocupat.
Ja. M'ha quedat tot clar. Ramon Riudor, advocat penalista de Digestum Legal, com sempre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Mercè, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
25 minuts que passen de les 8 del matí també per començar el dia. Bona música, i avui no podia ser una altra. Ella, després de 97 anys dedicada al món de l'espectacle, al món de Hollywood, a la cançó Doris Day, Què serà, serà.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? She said to me, Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see, Que sera, sera, what will be, when I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, What lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Els dimarts cada 15 dies, a les 9 del matí, parlem de salut de la manera més natural. Naturalment Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del Doctor Pros al teu servei, els dimarts cada 15 dies a les 9 del matí, a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Un minut i arribarem a 2:15 del matí, hora de saber a qui li hem de felicitar avui al dia. Com sempre ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui és Sant Maties, o també, si ho voleu, Sant Macià en català, el qual en sabem poques coses, tot sobre d'ell a través dels fets dels apòstols, 1:23-26, que ens diu que va ser apòstol, que va ser triat per substituir a Judas entre els 11 seguidors de Jesús, i tot i no trobant res més d'informació d'ell. Seguim també aquest santoral d'avui, bastant curt, per cert, amb Sant Bonifaci, màrtir, el qual i el convent dels Trinitaris de la Rambla barcelonina estava bona part inspirat amb ell, el qual fa també que havia tingut altar amb una confraria, i aquesta confraria de barcelonina era dedicada als criats. Era on els criats estaven associats.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a Primera Hora.
I obrim plena d'agenda també a aquesta hora per dir-vos que 1:15 del migdia, tricentenari de Joan Baptista de la Salle, Mercè.
Acte institucional en commemoració del tricentenari de la mort de Sant Joan Baptista de la Salle, amb la benedicció Joan d'una nova estàtua que s'instal·larà a la Salle Campus Barcelona, una Universitat Ramon Llull, en memòria del sant fundador d'aquesta congregació laica, que aquest acte presidit pel cardenal Joan Josep Omella. L'acte tindrà lloc a la Salle Campus Barcelona, que està al carrer Sant Joan de la Salle.
I a 8:15 del vespre comença la conferència La Mare de Déu i la Societat amb Àngel Rodríguez de Girona.
Es tracta d'una conferència que parla sobre com la Mare de Déu s'integra a la societat, coincidint amb Girona Temps de Flors, passat pel Centre Cívic del Barri Vell a 8:15 del vespre. És un acte que s'organitza, l'ha organitzat els Manaies de Sant Daniel. El Centre Cívic del Barri Vell està al carrer de la Cort Reial número 7.
I al Caixa Fòrum de Tarragona, a 7:00 PM, comença la conferència Tradició i modernitat, conversa entre Josep Ramon Bas i Lourdes Basolí.
Doncs molt interessant, perquè del cicle d'arts visuals, una història del color en fotografia, de qui va ser un dels noms propis de la història de la fotografia, és la de Robert Capa, amb aquesta visió amb l'actualitat. Arriba aquesta conferència que parla de tradició i modernitat. Es tracta d'una conversa entre Josep Ramon Bas i Lourdes Basolí. Pertanyents a dues generacions de fotògrafs diferents, abordaran la fotografia de els contextos respectius per aprofundir en diferències i punts en comú. Ja sabeu, el Caixa Fòrum de Tarragona està al carrer Cristòfor Colón, número 2, de Tarragona.
I anem cap al món de la xarxa. En parlarem molt avui del món de la xarxa, però de moment què hi vull?
Mira, hem pogut sentir novament la veu de l'exdiputada exiliada de la CUP, Anna Gabriel, que ha reaparegut en campanya amb un missatge gravat en un vídeo per donar ànims als candidats de la CUP a les municipals. Es tracta d'un clip d'un minut i mig on ha assegurat que el dia 26 del vespre estarà amb molta il·lusió i moltes ganes per veure com han anat els comicis municipals. Titula així Anna Gabriel des del Twitter de CUP Països Catalans, lluny de Sallent. Un missatge d'alegria i compromís amb totes les qui lluiten. Un missatge valent pel proper 26 de maig. Atreveix-te, que és el coixinet, el hashtag, és el primer pas per alliberar-nos.
Més coses, va.
Mira, Lara Álvarez, saps qui és?
No tinc ni idea.
Doncs mira, és la presentadora del reality de Supervivientes, que ha canviat el seu habitual somriure, Joan, que està tot el dia somrient, això ho hem de destacar, Lara Álvarez, per una postura, podríem dir, un punt més agressiva. Per què? Doncs perquè l'asturiana ha tret les urpes per defensar-se dels atacs que ha rebut aquests últims dies pel que fa a Instagram, després de compartir una imatge en la que apareixia envoltada una família de Callos Cochinos, una de les localitzacions del programa de Supervivientes que s'està fent, que s'està realitzant en aquests moments a Honduras. Álvarez, en la fotografia, perquè us pugueu fer una idea, sosté un nen de curta edat en braços amb expressió de felicitat i envoltada de molta canalla. Ha estat acusada d'utilitzar les criatures a les xarxes socials. I la resposta d'ella ha estat aquesta, que tregui la foto, el que faré és emmarcar-la.
Doncs escolta, mira, jo, si em deixeu opinar una mica, eh? Jo li dono la raó.
I, Joan, deixa'm afegir també un comentari que ens ha cridat l'atenció, sobretot per tota aquella gent doncs, que li vinguin molts records després de recordar Doris Day, que ens deixava ahir als 97 anys, la nòvia de l'Amèrica innocent. Hi ha un comentari al Twitter que m'ha cridat l'atenció perquè diu el qui era un referent de la demita, entre cometes, del meu conservador pare, diu. Sempre em va dir que m'havia de comportar com ella en les seves pel·lícules i vaig decidir seguir el seu exemple.
Déu-n'hi-do. Un gran record per Doris Day, qui va ser, com dèiem, una de les dames del món del cinema.
I com a curiositats, va rebutjar un paper al graduat pels valors de la pel·lícula, va dir. I si en vols un altre, també, després de retirar-se, es va concentrar en l'activista, en l'activisme animalista. Què et sembla?
Aquesta em sembla millor. Aquesta em sembla millor. Anem a publicitat i de seguida parlem de xarxes socials i de política aquí a primera hora de Ràdio Estel.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesant, amb Edu Mutante i Albert Lesant, aquí, a Ràdio Estel.
El País de la Grandiositat Natural t'està esperant. Del 7 al 16 d'agost, al Canadà, amb el Club Més Amics. De les Rocky Mountains a l'Oceà Pacífic, el Canadà més sorprenent. Del 7 al 16 d'agost, Canadà amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles les escolars. Els nostres avis, dirigida a alumnes de primària i secundària. I treballs d'investigació sobre les persones dependents, dirigit a alumnes de batxillerat i FP. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 900 45 65 85.
Ràdio Estel.
Vuit i 36 minuts. Vinga, aquest dimarts ens en volíem fer ressò de les eleccions municipals, però a través de les xarxes socials. En parlem aquesta hora amb Raquel Herrera, professora del màster de Social Media de la Universitat Oberta de Catalunya. Molt bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia.
Quina influència ha tingut internet en les darreres eleccions?
Doncs té una influència, diguem, creixent, però també una mica relativa. Utilitzem moltíssim internet, utilitzem moltíssim xarxes socials, el que passa és que després, a l'hora de votar, la gent de vegades ja està força convençuda o té altres motivacions.
Mm-hmm. Anem desgranant tot això. Per exemple, una de les coses que es va dir és que Donald Trump va guanyar unes eleccions gràcies a les xarxes socials. Això és possible que fos així?
Sí i no. De fet, ja quan es va parlar d'Obama, que ja era un president força digital, doncs sí que es va parlar de la influència d'internet de diverses maneres. Per una banda, sí que és possible doncs, oferir continguts a xarxes socials que estiguin més a favor o en contra d'un candidat. Doncs, es poden fomentar fake news, sí, és veritat, es poden fomentar continguts generats per robots, per exemple, però això no vol dir que la gent no tingui les seves adscripcions o interessos vinculats a polítiques o a missatges que apareixen, per exemple, als mítings, a la tele, i això Trump ho va portar molt bé, podem dir, o sigui que no va ser només internet.
Mm-hmm. Ara feia referència a aquests mítings clàssics. Mm. Sí que és veritat que un percentatge, ja sigui alt, sigui baix, però un cert percentatge de vot es pot guanyar a la xarxa, sobretot entenc que entre la gent jove. El míting clàssic també va cap aquí?
Jo crec que sí, perquè en realitat, si veiem les xarxes socials, moltes avui en dia són de vídeo, tenen moltíssim vídeo. Mm-hmm. Això vol dir que tu en realitat pots reproduir el míting allà on vulguis. Per exemple, sí que és cert que Trump va utilitzar molt Facebook per fer emissions en directe. I ara mateix Ada Colau està utilitzant Instagram, uh-huh. L'opció IGTV, de fet és l'única de Barcelona en aquest cas, però hi ha molts polítics en general que utilitzen càpsules petites de vídeo a Instagram Stories, etc., o a qualsevol altra plataforma que els permet doncs, reproduir el discurs del meeting sense haver d'anar a la tele uh-huh. a buscar-lo.
Ara parlàvem dels partits, però si parlem pel que fa a la militància de partit, fa servir també la xarxa com a propagadora de les seves idees?
Els partits polítics, en alguns casos, sí que tenen unes webs que funcionen com a plataformes i també una eina complementària que serien les newsletters, de manera que per formar comunitat, per activar els voluntaris, per exemple, per generar grups de treball. Això sí que s'està fent en les formacions potser més innovadores, però jo crec que es combina la militància nova amb la tradicional. I també el tema presencial continua sent molt important. Com deia abans, els vídeos són molt importants, però sense trobades presencials que gravarem en vídeo, doncs això no té tanta força, no?, de vegades.
Fins a quin punt Twitter o Facebook, que s'ha comentat moltes vegades, potser hauria de ser més una plaça de poble que una discussió airada sobre política, s'ha crispat a través d'aquesta discussió política?
Sí, a veure, si ens fixem a les xarxes socials, evidentment, sovint trobem crispació, sobretot en determinades figures i temes. Uh-huh. El que passa és que molts estudis també ens mostren que els usuaris de Twitter, per exemple, no són la majoria de la gent, no representen la majoria de la gent. Per tant, el que fem de vegades és prendre'ns massa seriosament allò que es diu a Twitter, perquè, de fet, molta gent no pensa així o no és tan agressiva a la seva manera de comunicar-se.
Per tant, sí, com sigui, ja ens ho apuntava una mica, senyora Herrera, fins a quin punt la xarxa és un reflex de vot real? Ens en podem fiar? És una enquesta, Twitter, per exemple?
En el cas de les recents eleccions de l'Estat, hem trobat que el que ha correspós més a la realitat eren sistemes de projecció més tradicionals. Em refereixo a les enquestes, diguem, d'organismes que no necessàriament tenen en compte comentaris digitals. Això no vol dir que no puguin agafar la temperatura de les coses. I també dependrà una mica de quanta gent acaba sumant-se a les xarxes socials, en el sentit que, tot i que moltíssima gent hi és avui en dia, molta gent adulta s'ha incorporat més tard, és a dir, tota la gent que ara té, diguem, 50, 60, 70 anys, les fa servir, però potser té una relació diferent amb elles. Haurem de veure si els més joves massivament s'incorporen o, al revés, si potser es cansen i aleshores tornem a tenir un sistema de predicció força relatiu. Perquè és una combinació de factors, al final.
També és veritat que gràcies a les xarxes socials han aparegut nous models de feina, com, per exemple, responsables de xarxes socials dins dels partits, entenc, eh?
Sí, de fet, qualsevol partit que veiem ara mateix que està en campanya està fent esforços, alguns molt, molt creatius, però jo li dic, com et comentava abans, li dic més aviat generar comunitat. Uh-huh. No tant incidir en el vot d'una manera a curt plaç i dir-te vot, fes això ara, sinó una mica influir a mig i llarg termini amb una sèrie de visions i d'opinions que potser es traduiran en un vot. I això sí que és veritat que és una feina que es fa constantment. Una altra qüestió seria anuncis que s'estan fent, mm-hmm. però jo crec que els anuncis que s'estan fent, més aviat, i la meva opinió professional seria que serveixen per, si ja tens interès en una formació política, acabar-te de convèncer. No tant per modificar el teu vot dient, no, pensava una cosa i ara veient Facebook penso la contrària. No crec que sigui tan directe.
Una altra qüestió que s'està posant molt a debat és si a través de tot plegat del que anàvem comentant ara, els polítics viuen una mica esclaus de la xarxa social, també. Ho dic perquè s'aprofita una mínima equivocació o són presos del que piulen. Per exemple, si no anem tan lluny, fa unes setmanes el cas Núria Gispert, a qui se li va treure la creu de Sant Jordi per aquell tuit malaurat, que sí, que va ser equivocat, que va ser malaurat, però que ha creat conseqüències polítiques, no?
Sí, en aquest sentit jo crec que tens raó, perquè una cosa és el vot, però sí que és veritat que una altra cosa és la reputació de les figures polítiques, i en aquest sentit tot personatge públic és, la veritat és que pot ser força vulnerable. Depèn del tipus de personatge. Hi ha persones, empresaris i tal, que es recuperen d'aquestes crisis, però el polític sí que és veritat que depèn molt d'aquestes coses, i com a mínim, pel que fa a la Creu Sant Jordi, la Núria Gispert, sembla que com a figura pública s'ha vist afectada. Això no vol dir que no la contractin després pel que sigui, o que no, però d'entrada hi ha reaccions força vehements, i això és bo i és dolent, no? Perquè per una banda la gent respon a situacions que considera doncs injustes o negatives, però per l'altra no dona, en aquest cas als polítics, la possibilitat d'explicar-se, no? o de matisar. I pot haver també males interpretacions. Però bé, també hi ha gent, altres personatges, que s'ho prenen amb molta naturalitat i, de fet, s'ho fan seu, no? Responent al que s'anomenen haters o... Mm-hmm. o fins i tot aprofitar les crítiques per retuitejar, per exemple, i donar-se propaganda, tot i que és un terreny força delicat, perquè jo diria que tampoc som Donald Trump, que el món no hauria de dependre de que la gent tuitegi o no tuitegi una cosa, perquè no és el mateix que fer una llei o fer una declaració en un entorn institucional, no?
Per tant, senyora Herrera, jo sempre he dit que si hi ha hagut una cançó equivocada al llarg de la història de les cançons és aquell vídeo Kill the Radio Star, gràcies a Déu, va estar equivocada. En aquest sentit, també, la xarxa social no matarà els debats de les ràdios, de les televisions, no matarà els mítings?
Ara s'està especulant sobre si hi haurà un desinterès. Jo crec que el que podria passar, no ara, però potser més endavant, és que es moguin de plataforma. És a dir, que jo crec que els debats desperten molt interès. No sé si és el que més influeix en el vot, de veritat, però sí que té molta repercussió mediàtica, això sí. Però el que penso que podria passar és que en comptes de veure's a la televisió, anomenada televisió, que avui en dia és una cosa diferent del que era fa 10 anys, doncs acabin sent accessibles principalment a través d'una xarxa social o de qualsevol altre espai. Perquè, de fet, ja ho són. O sigui, hi ha molt consumidor, sobretot jove, que no espera el televisor per veure el debat. Jo mateixa, com a investigadora, puc estar davant de l'ordinador veient el que sigui a Facebook i prenent notes, i és el mateix material. Vull dir que una mica és una mica més relatiu, no?, que sigui al mitjà televisiu. I això sí que pot influir, perquè pots participar als comentaris. I aleshores la dinàmica és diferent.
Raquel Herrera, professora del màster de Social Media de la Universitat Oberta de Catalunya, moltíssimes gràcies per participar avui amb nosaltres i posar-hi llum sobre tot plegat. Una abraçada.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
I nosaltres, precisament, que anem cap al nostre web, cap al món d'internet, perquè tenim promocions, Mercè Rega.
Doncs sí, com cada setmana, Ràdio Estel regala cistelles amb selecció de productes Selectia, Bele i Saniat. Fem una pregunta que has de respondre a radioestel.cat. Durant aquesta setmana, Joan, us preguntàvem de quina època de l'any ens ensenyen a fer les tapes del taller Chef Capravo. I la resposta correcta era d'estiu. Felicitem, doncs, a Núria Bové de Barcelona, que l'ha encertat. Tenim una nova pregunta, però, aquesta setmana, i recordar que Núria Bové, per tant, s'endú, doncs, aquesta magnífica cistella Capravo. Nova oportunitat per portar-te a casa la cistella Capravo. Has de saber respondre aquesta pregunta. Quina és la marca d'Eroski que t'ajuda a estalviar en productes bàsics sense renunciar a la qualitat?
Doncs vinga, tot plegat, que podreu participar-hi a través de www.radioestel.cat. Nosaltres que anem cap a publicitat i de seguida parlem amb Arrels Fundació.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Els dimarts cada 15 dies, a les 9 del matí, parlem de salut de la manera més natural. Naturalment Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del Doctor Pros al teu servei, els dimarts cada 15 dies a les 9 del matí, a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda. Vols caminar per una bona causa? Vine a la caminada solidària de Càritas del 18 de maig per la Serralada de Marina. El cost de la inscripció es destinarà íntegrament al projecte d'inserció laboral de Càritas, que ha ajudat prop de 4.000 persones a trobar feina. Inscriu-te a caritas.barcelona i aconseguim que més persones arribin a la meta. El 18 de maig, caminada solidària de Càritas a la Serralada de Marina. Fes passos amb nosaltres. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Ningú dormint al carrer, amb la col·laboració d'Arrels Fundació.
Va ser una altra vida. Doncs un dia que volíem parlar sense llarisme, un dia més, una setmana més. Aquesta vegada ens acompanya Bea Fernández, cap de l'equip jurídic i membre de l'equip directiu d'Arrels Fundació. Què tal, Bea?
Hola, bon dia.
Avui volíem parlar sobre les propostes que voleu fer als partits polítics perquè canviï d'una vegada aquesta situació.
Sí, 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 així, exacte, eh? Sí, sí, és la idea.
Vinga, va, doncs, propostes.
Sí, sí, sí. Doncs, bueno, nosaltres una part important de la feina que fem justament és la de sensibilitzar i també denunciar les causes que provoquen aquest sensellarisme. Llavors, les propostes que fem van una mica en aquesta línia, no? Van amb una doble vessant. Per una banda, fem propostes adreçades a millorar tot el tema d'allotjament o habitatge per a les persones sense llar, i per altra banda, són propostes que també van adreçades a la defensa dels drets d'aquestes persones, no? Presentem 5, vull dir, tampoc presentem un catàleg molt llarg, amb la qual jo crec que són 5 molt concretes i que per nosaltres són molt, molt lògiques i molt òbvies, però que necessitem recordar-les sovint perquè realment es trobi una solució, no?
Per tant, fora d'utopies, eh? 5 que es poden complir.
Sí, 5 que es poden complir, exacte. Sí, sí, no estem presentant grans plans, sinó temes molt, molt concrets i que es poden resoldre a nivell municipal, que una mica és la idea de les eleccions, no? Vull dir, de resoldre problemes de ciutat. Per una banda, per fer front al tema de l'allotjament, proposem més dotació d'habitatge públic, que és una evidència, però és una evidència que està lluny de complir-se avui en dia encara. Avui en dia estem parlant de Barcelona un 2% d'habitatge públic, i a més d'aquest 2% d'habitatge públic, les persones sense llar tenen moltes dificultats per accedir-hi, ja sigui per manca de recursos, ja sigui perquè no hi ha contingents especials per persones en situació de sensellarisme, ja sigui perquè el sensellarisme no està considerat en molts casos un problema d'habitatge, sinó un problema de serveis socials, i nosaltres el que reivindiquem és que la solució al sensellarisme passa en primer lloc per una vivenda, no? Pel dret a l'habitatge.
Un 2%, eh?
Sí, sí, sí.
És molt poc.
És molt poc, exacte.
Sí. Deixa'm preguntar-te què sentiu o què... O si us fa ràbia o no us fa ràbia quan sentiu els polítics dient allò de farem molt habitatge públic,
sí,
i al cap de 4 anys torna, sí, a ser el 2%.
Sí, doncs fa ràbia. Fa ràbia i sobretot una sensació d'impotència, de dir, és una evidència, però ja no solament és una evidència pel tema del sensellarisme, és a dir, el tema de l'habitatge públic és necessari per diferents col·lectius. Mm. El que passa que justament el col·lectiu de les persones sense llar, el problema que veiem és que no es considera que siguin un col·lectiu prioritari per temes de vivenda. És a dir, se'ls dona solucions des de serveis socials moltes vegades, però no solucions habitacionals, no solucions d'allotjament.
Llavors, que hauria de ser la bàsica.
Hauria de ser la bàsica, exacte. El dret a l'habitatge, el dret a la vivenda, és el dret fonamental bàsic justament per a aquest col·lectiu. Doncs no sempre es té en compte aquest dret a l'hora de pensar en solucions per al sensellarisme. Després, per exemple, com a solucions a curta durada, per dir-ho així, no? Són molt partidaris de fer equipaments de proximitat, equipaments petits de proximitat. És veritat que existeixen, a Barcelona existeixen 3 albergs municipals. La realitat d'avui en dia és que aquests albergs municipals estan a tope, tenen llistes d'espera molt llargues i per poder-hi accedir s'hi tarden mesos. A més, l'altre problema és que estan lluny de les zones on es troben les persones dormint a carrer. O sigui, estan en zones molt perifèriques de Barcelona. El que nosaltres portem reivindicant, i a més tenim evidències que funciona, és oferir allotjaments més petits, més pròxims on estan dormint, de baixa exigència, on la gent pugui anar, pugui dormir, sense que hi hagi una llista d'espera llarga, sense que hi hagi d'entrada un pla de treball inicial, després el farem, però que la gent pugui dormir en aquell espai, no? sense que hi hagin grans dotacions.
Arrels compta, però, amb alberg, eh?
No, nosaltres tenim un pis zero, que li diem.
Exacte.
Que és un exemple del que us estic dient, és a dir, un espai petit reduït amb 9-10 places a Ciutat Vella per poder oferir aquest allotjament, i tenim sí que una residència per persones que necessiten un acompanyament perquè no tenen prou autonomia, però és una residència de places limitades amb un acompanyament sociosanitari per persones amb algun tipus de dificultat.
Perquè estem parlant d'aquestes places, i quantes places caldrien per...
Mira, tenint en compte en el darrer recompte, ara farà un any aproximadament, que es va fer el darrer recompte a la ciutat de Barcelona, i es van comptabilitzar 956 persones dormint directament al carrer i a prop de 2.100 dormint en equipaments municipals, no? a més, equipaments municipals de curta durada. Doncs estem parlant d'oferir unes 3.000 places d'allotjament estable, que és una mica també el que reivindiquem. És a dir, les solucions puntuals o les solucions temporals són necessàries, perquè no sempre es poden oferir d'entrada solucions estables, però nosaltres reivindiquem allotjaments o habitatges de llarga durada, perquè el sensellarisme no es resol en 3 dies, requereix un procés llarg que requereix estabilitat. Estabilitat, sobretot, amb el tema de la vivenda. No?
Més propostes, va.
Clar, Barcelona té una... quan comença el fred, amb tot el tema de l'operació fred, comencem el que se li diu l'operació fred, justament, que és amb el moment en què baixen les temperatures, doncs oferir places perquè la gent no dormi al carrer quan baixa molt el termòmetre, no? Clar, nosaltres el que proposem és que es canviï aquesta perspectiva, no? El que et deia, una mica la línia de no oferir solucions temporals per moments puntuals, sinó canviar la perspectiva i pensar en allotjaments estables. Vale? Una mica més en aquesta idea d'accedir al dret a la vivenda. Llavors, a part del dret a la vivenda, que és el fonamental, el bàsic, i és amb el que nosaltres batallem, també hi ha una sèrie de drets que les persones de carrer se'ls vulneren sistemàticament pel fet de viure al carrer. Llavors, proposem altres dues propostes adreçades més a la defensa d'aquests drets. No? En primer lloc, el tema de les ordenances de convivència. No? El tema de les ordenances de convivència, que és un tema força polèmic perquè ja porta cua, en aquestes ordenances actualment el col·lectiu de les persones sense llar està criminalitzat. No tant perquè es penalitzi una persona sense llar pel fet de ser sense llar, perquè això no és així, però sí que es penalitzen o sancionen activitats o actuacions que una persona que viu al carrer les viu com a quotidianes. És a dir, seure's en un banc i dormir, quan no tens una llar, és evident que és quotidià. O netejar-se en una font o netejar la roba en un espai públic perquè tampoc no tens un altre espai, sobretot ara que comença a fer calor, és obvi que són activitats quotidianes. Llavors, les ordenances sancionen aquest tipus d'actuacions. Sí que és veritat que les ordenances observa la possibilitat d'anar o adreçar la persona a serveis socials, però no sempre es fa efectiu això. Llavors, una mica el que reivindiquem, ja no solament el consistori, o sigui, no solament el consistori actual, de totes les forces polítiques, és que hi hagi un acord per modificar aquestes ordenances, perquè realment determinats col·lectius com amb el que nosaltres treballem no siguin criminalitzats, perquè ja tenen prou estigma com perquè a sobre se'ls criminalitzi més per les actuacions que fan, no? Que realment siguin unes ordenances socials i que vetllin per la integració de determinats col·lectius. Que sàpiguen diferenciar qui és incívic de qui té un problema social, no? Que realment ho sàpiguen diferenciar.
Deixa'm preguntar-te, Bea, perquè sempre que veniu aquí em sorpreneu amb diferents coses. Com es sanciona algú que no té diners ni tan sols per tenir una casa?
Bueno, doncs aquesta és l'absurditat, no?, que ens hi trobem. Nosaltres tenim recollides de forma... Bueno, des del 2006, que es va posar en marxa les ordenances, tenim tot un recull de sancions adreçades a persones de carrer, és a dir, persones que estan empadronades sense domicili fix moltes vegades, doncs sancions per la infracció de diferents articles de l'ordenança, amb l'absurditat que suposa que seran unes sancions que mai seran cobrades, no tenen finalitat educativa perquè les persones de carrer no les integren com a finalitat pedagògica, que realment poden arribar a limitar o aturar processos d'inserció social perquè són sancions que en alguns casos no prescriuen, amb la qual hi ha un diners, un embargament pendent que en el moment en què la persona té diners ens ha passat. Exacte. O sigui, són diners embargats que després de justificar, molt ben justificats, que són diners que venen de prestacions, del que sigui, però que ja aturen tot un procés d'integració social i que generen una gestió burocràtica que fa temps que des de l'entitat venim dient que no té massa sentit, perquè no són sancions que no serveixen per la finalitat per la qual van ser creades, en principi, que és per limitar determinades conductes.
Us han visitat partits polítics?
Sí. Sí, sí. De fet, la setmana passada vam fer la presentació d'aquestes propostes. Vam convocar la premsa per presentar aquestes propostes i també les vam fer arribar als diferents partits polítics. I sí, estem rebent resposta per part seva.
Nosaltres hem convidat i estem intentant fer-ho amb la tasca del nostre productor, en David García, que li surt fum del telèfon ja de trucar als futurs alcaldables a Barcelona. Demà ens ve el primer. Demà ens ve Jordi Graupera. Des d'Arrels, què li preguntaríeu a un alcaldable de Barcelona?
Doncs Realment li preguntaríem sobre la vivenda, sobre quin és el seu programa polític en tema d'habitatge públic i sobre quin és el seu programa polític sobre solucions immediates i concretes a aquesta resolució del problema. No? És a dir, tots sabem que per resoldre aquesta problemàtica, és el que us deia, no tardarem 2-3 dies, tardarem, segurament necessitarem un procés més llarg, però si estan disposats a trobar solucions o a treballar conjuntament amb entitats o amb el tercer sector per trobar solucions concretes per poder fer efectiu que ningú dormi al carrer. Després ja veurem les diferents plans de treball, però que realment ningú estigui dormint al carrer.
Doncs demà la resposta ve a Fernández, cap de l'equip jurídic i membre de l'equip directiu d'Arrels Fundació. Com sempre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, merci.
A partir de les 9, Mercè Raga, que ens porta tota la informació actualitzada i després més bona música amb tota la selecció musical, ara ho direm bé, de Maria Sierra Rodríguez. No t'ho perdis aquí a Ràdio Estel. Fins ara.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.